InfoEnvisionLab.es. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Possiblement hi ha una cosa a la qual gairebé tots estarem d'acord. Veure una pel·lícula al cinema no és el mateix que veure-la a casa. I no em refereixo a l'experiència que cadascú es pugui emportar amb un títol o un altre, al ritual que mereix comprar l'entrada o les crispetes o el fet de treure la mateixa entrada, sinó a pures qüestions tecnològiques com una pantalla de la grandària d'una piscina i uns altaveus propis de discoteques. En els darrers anys, l'aparició de noves plataformes audiovisuals que deixen tot a l'abast del comandament de televisió ha fet que la tendència d'anar a una sala sigui menor. Una autèntica pena. Soc de les que creu que en les plataformes hi ha coses molt potents, però també molt cinema fast food. El mercat ha canviat i adaptar-se és necessari, però no a qualsevol preu. No pot ser que un mes de pagament de plataforma costi el mateix que una pel·lícula en una sala. Almenys no a la societat actual. Les festes que incentiven el cinema, acudir amb preus assumibles per tots els públics, funcionen. A la vista estan les cues. Però el cinema no pot convertir-se en un luxe només apte per a rics. Al final, possiblement acabarem tots tancats a casa nostra veient la televisió. Total, l'individualisme mana i és la creu d'aquesta societat. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera COPE Catalunya i Andorra. Temps ens esperen les properes hores. Som davant d'una jornada amb núvols a l'oest de Catalunya i amb pluges importants al darrer terç del dia a les comarques de Lleida, sobretot del Pirineu. Aquesta serà la darrera jornada amb una calor continguda i atenció perquè a partir de divendres pujaran i arribarem a un cap de setmana amb ambient canicular i màximes de 40 graus. I ara és el moment d'anar fins a les carreteres. Servei Català del Trànsit, hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Finaràque, què tal? Molt bon dia.
La fluïdesa i la normalitat al conjunt de carreteres. Tanmateix, destaquem unes obres que sí que des de primera hora del matí estan complicant la circulació a la C-17 entre Tona i Malla, en sentit nord, en sentit Ripoll, on hi ha un carril tallat, com dèiem, per aquests treballs. Encara hi queden 3 quilòmetres de circulació molt intensa. La resta, com dèiem, de moment, normalitat.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablábamos del estado de las carreteras, vamos a hablar de coches. Si tú quieres vender tu coche, escucha esto. Récord Motor es el mejor sitio para vender tu coche. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, porque van al grano, porque se encargan de todo el papeleo y porque te lo pagan en menos de 23 minutos y medio. Sí, sí. Entra ahora en recordmotor.com y rellena el formulario con los datos de tu coche. Luego se pondrán en contacto contigo para finalizar el proceso. Así de fácil. Visita ahora recordmotor.com, rellena el formulario y deja que los chicos de Récord hagan el resto. I a les 12 i 23 minuts saludo a la meva companya Yolanda Canales. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Montse.
Què tal si parlem de famílies, escoles i xecs? Si juntem tot això a la coctelera, que surt?
Que surt. Doncs la veritat és que un mes de juliol molt mogut, eh?
Sí,
dit, perquè quantes famílies diuen, bé, ja s'han acabat els col·les al juliol? No, no, que moltes vegades al juliol s'han de comprar els llibres, sí, es compra per lampa i aquestes coses, llibres, material, i déu-n'hi-do, també el mes de juliol. Bueno, en tot cas, les famílies que ja estan començant a rebre per correu aquest val de 100 euros, en realitat són dos de 50.
Exacte.
Uns diners que s'han de destinar a la compra de material escolar, papereria, llibres, motxilles, però no per exemple per comprar ordinadors i només per als estudiants de primària. El val bé amb instruccions. Veritablement és fàcil, però ja d'entrada s'ha de disposar d'un ordinador perquè tot s'ha de fer en principi via online. S'ha d'entrar al web valescolar.cat, s'ha de clicar a l'opció activar els vals i posteriorment introduir el PIN d'activació que ja està anotat a aquests vals i també el número d'identificació de l'alumne. Moltes escoles ja han facilitat aquesta dada a les famílies i si no el tenim també al web se'ns indica com aconseguir-ho, també evidentment trucant a l'escola. I un cop fets aquests passos se'ns demanarà un nou PIN que ens arribarà al mòbil, al número de telèfon mòbil que haguem facilitat. És tal qual així, perquè jo he de dir que per experiència ja els he activat.
Ho has fet, ha funcionat
bé. I és així. Pot trigar més o menys, sobretot a l'hora de rebre el missatge, depèn com estigui saturada la web, però és així, eh? I ja un cop tinguem activat els dos xecs, es podran gastar en els establiments adherits a la campanya. També aquesta web, valescolar.cat, hi ha aquest llistat d'establiments. Hi ha de marge fins al novembre, vull dir que no és necessàriament ara que els actives i ara que els has de gastar. En tot cas, aquesta és la fórmula que s'ha optat des de la Generalitat per ajudar les famílies que hagin de fer front a l'increment de la inflació i sobretot pensant en l'inici de curs escolar. És l'opció correcta, Montse? No sé per què els alumnes de primària sí i els de secundària no. En un primer moment s'havia parlat de tothom, de tots els alumnes, primària i secundària, sense fer distincions, i via deducció fiscal al tram autonòmic de l'IRPF, però s'ha optat per aquesta opció.
Ara farem totes aquestes preguntes i veig que el tema de la bretxa digital l'han tingut molt en compte.
Avui en volem parlar amb la Belén Tascón, que és la presidenta de AFAC, l'associació de pares, associació, perdó, federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Belén, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A favor, en contra, critiquem aquesta gestió del xec escolar. Què ens has de dir, Belén?
Bueno, doncs nosaltres, des de la visió de l'escola pública, no? De l'educació pública, el que veiem és que no serà una mesura que servirà perquè les famílies que porten els seus fills a les escoles públiques doncs puguin reduir aquesta despesa. I per què diem això? Doncs perquè majoritàriament aquesta despesa doncs en l'escola pública es paga de dues maneres. Una, a la socialització de llibres, de manera que no comprem llibres, sinó que hem après a socialitzar-los, no? I per una altra banda, per les quotes de material escolar. Que aquestes quotes de material escolar es paguen directament al centre educatiu i, evidentment, doncs, aquest xec no serveix per fer aquest pagament. Aquest xec serveix per pagar doncs, les despeses de material que compris doncs, en una papereria, en una llibreria, en un quios, etcètera, no? Però no serveix per pagar aquestes quotes de material escolar. De manera que les famílies de la pública hauran de continuar pagant les quotes de material escolar i aquest xec doncs anirà a consum. És a dir, no ens evitarà la reducció de les despeses obligatòries que tenim. Bueno, les despeses, evidentment, no? Perquè són les despeses de la socialització de llibres, el que suposa, no? I de la quota de material escolar. Des d'aquest punt de vista, considerem que hagués estat molt més efectiu que el govern, focalitzant-se doncs, en el funcionament de l'escola pública, doncs el que fes és donar aquest import doncs, als centres educatius, perquè els centres educatius poguessin eliminar aquestes quotes, que recordem que això és un altre tema, no? Però que té a veure doncs, amb el copagament que fem les famílies de la pública en els centres educatius públics.
O sigui, Valen, podríem dir que aquesta mesura està allunyada de la realitat?
Aquesta mesura no respon a les necessitats de l'escola pública. No respon, o sigui, no dona resposta a les necessitats que tenen les famílies en l'escola pública. Nosaltres creiem que tampoc dona resposta a que les famílies que més ho necessiten doncs puguin evitar aquests pagaments, perquè no podran pagar les quotes amb aquests diners. Llavors, des d'aquest punt de vista, la mesura no està ben fixada en el sentit de que no focalitza en qui més ho necessita i no focalitza en la pròpia escola de l'administració pública, que és l'escola pública. És això.
Vull...
És a dir, per nosaltres veiem que és una mesura que en un moment donat fa el govern i us preguntem, bueno, i per què a primària i no a secundària?
Efectivament.
És educació obligatòria, no? Per què fem... Llavors, doncs, aquestes preguntes entenem que ens fan veure doncs, que no és una... Que no és una mesura que estigui destinada, tot i que estigui així, a pal·liar doncs, la tornada a l'escola per les famílies que anem a l'educació pública, sinó que tindrà altres efectes, no? Com serà incrementar el consum de material escolar, que les famílies puguin comprar per altres coses doncs, amb els comerços, però en cap cas evitarà que haguem de pagar aquestes quotes. Llavors, què passa? Doncs que aquestes quotes, quan tens dos fills, per exemple, dos filles, doncs suposen un increment, d'aquí una despesa considerable al setembre que les famílies hauran de continuar fent.
Posem el punt de mira en les famílies que més ho necessiten, que òbviament tindran dificultats amb la bretxa digital perquè el xec arriba físicament a casa però no es pot portar directament a la botiga perquè s'ha d'activar de forma electrònica, així que les famílies al final l'ajuda que necessiten és per pagar el lloguer, la factura de la llum, omplir la nevera, no per comprar un estoig, no?
Sí, bueno, és això, no? Una mica el que venia a dir que si focalitzem doncs, en aquestes famílies que tenen sense vulneració social, doncs per una banda doncs, tenim doncs, la bretxa digital, no? Doncs, aquestes dificultats, no? Moltes vegades per aquestes validacions, però encara que superis aquestes dificultats, doncs et podràs comprar un estoig molt maco, però no et servirà per pagar la quota que l'has de pagar sí o sí, que és obligatòria. Llavors, doncs, no t'estalvia una despesa real. El que fa és incrementar, doncs, que tu ara tindràs un estuig molt maco, però és que probablement no necessites aquest estuig per anar a l'escola, perquè l'escola pública ja fa molts anys que treballa en tot el tema de la socialització, tant de llibres com de material escolar, i llavors el que es tracta és que tot l'alumnat porti el mateix material escolar. Hi ha diferència en material escolar, això ja fa molts anys que s'està treballant en aquest aspecte, no? Per això diem que en aquest cas, en el nostre cas, en el cas de l'escola pública, aquesta mesura no respon a una finalitat. És a dir, i el que fa, per altra banda, a la vegada, és enxamplar les diferències i les desigualtats des del moment en què és per tothom, independentment de la teva capacitat, de la teva renda, etcètera. És una mesura universal que no redueix desigualtats i que en aquest cas fins i tot es pot incrementar, perquè vostè m'ha posat el cas de les famílies que no poden accedir per la bretxa digital, però també podem parlar de famílies que canvien molt sovint de residència perquè estan en situacions habitacionals doncs, complexes, no? Que a quina adreça li arribarà? Que li arribarà a l'adreça que l'última que tinguin a l'escola, però potser no és l'adreça en la que estan vivint, no?
Clar, perquè aquí et volia preguntar, Belén, aprofitant això, que òbviament aquesta posada en marxa podem qualificar-la millor de nyap, perquè cada entrada obliga la direcció dels centres a haver de confirmar totes les adreces postals dels alumnes perquè els xecs els arribin i després les han de fer d'haver de respondre tota la llau de dubtes generats un cop les famílies reben el sobre a casa.
Tot això, totes aquestes garanties es van establir quan es van posar quan es va començar a parlar, escolta, és que el fet que arriben per correu, hi ha moltes famílies doncs, que estan en aquesta situació, etcètera, etcètera, pot haver aquests problemes, llavors, bueno, doncs anem a reforçar doncs, que això no passi, però aquest reforçament de que això no passi, evidentment, el que ocasiona són problemes de gestió que, encara que els facis, no et garanteix doncs, que tinguis l'adreça correcta. És a dir, hi ha molt moviment a les escoles, en moltes zones de canvi de domicili, no? Sobretot aquelles persones que tenen una situació habitacional més greu, doncs que es produeixen, independentment de que l'escola tingui finançament o no.
Belén, un dels dubtes més comuns, imagino, és el de tenir en compte que moltes escoles ja no fan servir llibres de test. Aquest xec, la pregunta que es faran és, serveix per pagar la quota de material del col·li? I després una altra pregunta, per què els nens de l'ESO no tenen xec si són els que més gasten en llibres? És que no s'entén per enlloc.
Sí, per això que des del nostre punt de vista no creiem que sigui una mesura que respongui a les necessitats afectives que tenen les famílies quan s'enfronten doncs, a la tornada a l'escola. Primera cosa que hem de dir és que l'escola pública hauria de ser gratuïta. No?
Efectivament.
Hauria de ser, és el que diu la norma, no? Que és gratuïta i no ho és, no? Perquè paguen quotes de material escolar en la qual no només paguem menjar pisos i els bolis, sinó que també paguem altre tipus de material que s'utilitza, com poden ser fotocòpies, però com també poden ser doncs, llibres que es comprin, que es reposin a les biblioteques, o com pot ser doncs, joguines per infantil, o com pot ser material digital per al centre, no? Doncs s'ha de fer reposicions, que això també entra dintre de la quota de material escolar, però no només això, és que les famílies també paguem tota la sortida, de manera que l'educació pública no és gratuïta. Això és el primer. Llavors, una vegada que l'educació pública no és gratuïta, el que hem de fer és com ho fem perquè ho sigui realment. I la manera en què això es pogués fer doncs seria posar aquesta quantitat que es destinarà, que són aquests 50 milions d'euros que ha establert el govern, doncs, i que vagin a despeses de funcionament de centre, perquè així els centres educatius puguin reduir aquestes quotes o eliminar les quotes de copago de les famílies. Aquesta seria la veritable política, no? La veritable transformació social, la transformació que suposa doncs, que l'escola pública sigui pública, és a dir, que sigui pública i sigui gratuïta, no? com el seu propi com indica, com s'indica, no? I evidentment aquí evitaríem, no, que les famílies doncs, haguessin de pagar doncs, aquestes quotes que no són menyspreables, perquè estem parlant de quotes doncs, de 70 a 120 euros, per exemple, de material, i després una mica més, depèn del centre, no, també de sortides. No? Són quotes que són considerables, no? Que poden dir, arribar a ser considerables. No? Doncs això serviria, això hauria estat la política, i que aquests diners anessin directament als centres educatius i que els centres hi quedin. I llavors les direccions no ofreixin aquestes quotes, les direccions dels centres no estableixin les quotes de material perquè ja tindrien aquest finançament.
Imagino,
això seria la política per nosaltres.
Imagino que, com sempre, Belén, el Departament d'Educació mai pregunta a les escoles, mai pregunta a les famílies i després passa el que passa i arriben aquestes crítiques de famílies i escoles que critiquen aquesta gestió del xec que està donant el govern.
Sí, recordem que aquesta mesura va ser una mesura que es va fer doncs, en el debat de política general del setembre de l'any passat, en un moment en què bueno, que estaven creixent els preus i llavors doncs, en aquestes respostes tot el que fa el govern doncs, amb altres interessos, vull dir, amb un altre focus, no? Que a vegades no respon doncs, a les necessitats reals. No? És això, no? Ens hauria agradat que aquests diners anessin als centres educatius i que a partir d'aquí es poguessin eliminar o reduir les quotes que paguen les famílies. I llavors així no caldria dedicar... És a dir, lo que no hauríem de fer és que aquests diners anessin a consum que no necessites. O sigui, a consum no sostenible perquè no ho necessites. És a dir, si una família no necessita comprar-se un estoig perquè a l'escola doncs, ja et donen el material, doncs no te l'has de comprar.
Efectivament.
És aquest el tema.
Ha estat un plaer, com sempre, Belén Tascón, presidenta de FAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Anirem parlant perquè fins d'aquí a que comenci el curs, que serà el 6 de setembre a Catalunya, segurament tindrem ocasió de tornar a parlar. Belén, gràcies i que passis un bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enriqueta, dietista de Clinitec, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Monse.
Bueno, igual que yo llamo a Enriqueta, podéis hacerlo vosotros, ¿eh? Marcando el 650-51-52-53, porque a través de ese teléfono vamos a saber cómo podemos adelgazar este verano de 4 a 7 kilos rápidamente en tan solo 3 semanas. Así que, Enriqueta, somos todo oídos para que nos expliques cuáles son esos pasos sencillos y rápidos a seguir para perder esos kilos de más.
Son sencillos, ¿eh? Porque mira, limpiamos, renovamos y control de peso sin tener, Monse, que seguir dietas o entrenamientos imposibles. Y como tú bien has dicho, en tan solo 3 semanas podemos perder de 4 a 7 kilos. Le vamos a decir adiós a la barriga, a la celulitis y a los michelines. Y además comiendo, ¿por qué? Porque no son batidos. El plan 1-2-3 te permite perder peso y te permite bajar ese volumen que tanto y tanto incomoda.
Desde luego que sí. Bueno, el plan 1-2-3 es un método, ya lo dices tú siempre, revolucionario, y sí. Va a eliminar la grasa en esos sitios que nos da tanta rabia, Enriqueta, en las piernas, sí. En la espalda, en los brazos, en las caderas, en el abdomen. Importante, el método 1-2-3 es natural y además lleva registro sanitario.
Sí. Mira, vamos a repasar esas 3 semanas.
Venga,
La primera semana, Monse, limpiamos, nos deshinchamos, eliminamos la retención de líquidos, bajamos más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen con los sobres de piña.
¿Vamos a la segunda semana?
La segunda semana renovamos flora, drenamos, desaparece la grasa del vientre, aceleramos el metabolismo, perdemos 2 kilos más y tomaremos los sobres prebióticos de naranja.
¿Y la tercera semana?
Pues control de peso con las cápsulas captagrasas que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos eliminan la grasa localizada para seguir perdiendo peso y sin efecto rebote. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Solo tienes que marcar ese teléfono 650-51-52-53. Es súper efectivo, te permite adelgazar. Y como hemos dicho, sí, en 3 semanas perderás de 4 a 7 kilos.
Qué bien, oye, pues vamos a marcar ahora mismo a ese teléfono 650-51-52-53. Recuerda, es un plan económico y el adelgazar, pues, ¿qué ocurre? Pues recuperas esos niveles de hipertensión, de colesterol y, como siempre, la pidona de la cadena COPE, a los que llamen al 650-51-52-53, que se van a llevar. Lo importante es el plan 1-2-3, que es lo principal.
Pues mira, con el plan 1-2-3, Montse, los oyentes de COPE que llamen ahora mismo tendrán de regalo nuestras galletas dietéticas, que están riquísimas para el desayuno, para la merienda, pero tendrán también de regalo el gel termorreductor con rolón incorporado. Cada día un masaje para reducir abdomen, barriguita, cartucheras, celulitis. Genial. Gran promoción si llamas ahora mismo, y repito el teléfono, 650-51-52-53, que lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
650-51-52-53. Enriqueta, gracias. Hasta mañana.
Patunet, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Tienes astigmatismo y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Participa en el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Catalunya. Ya está abierta la inscripción para la quinta prueba, que se disputa en Arabel Golf and Country Club del 20 al 25 de julio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Institut Odontològic, Clínica Servidiges, Top Sailing Charter, Alquiler de Barcos, Instituto Oftalmológico Tres Torres. Colabora Golf Estudio Barcelona, CIO, Federació Catalana de Golf, Rickson y Cleveland Golf.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93-516-9030.
L'Incoronazione d'Hipopea de Monteverdi tanca la temporada del 175è aniversari. Erotisme i fascinació pel poder en la producció de Calixto Vieito, amb direcció musical de Jordi Savall i Luca Guglielmi. Del 10 al 21 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Jordi, no puede ser que sigas aquí instalado. Esto no es un hotel y la gente te mira.
Pero si ya sabes que no molesto, Mariona. En este rinconcito del sofá casi ni se me ve. Me quedaré quietecito.
Empiezan las rebajas si no queremos un ocupa en la tienda.
Rebajas de hasta un 50% de descuento en Galerías del Tresillo. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísimo de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Aquests dies m'estic fixant i molt amb els nens i nenes que ja estan gaudint de les vacances. Com es comuniquen entre ells, per exemple, al parc? N'hi ha que parlen en castellà, n'hi ha que parlen en català i també d'altres idiomes, òbviament, perquè estem en un món molt globalitzat. I em fa molta il·lusió veure com un nen petit li explica, un nen petit que parla català, li explica a un altre com es diuen les coses que n'hi ha al parc, no? I fins i tot, quan aquest nen o nena parla català i l'altre nen petit o nena no entén gaire bé què vol dir, per exemple, un gronxador, em fa il·lusió veure com li tradueix o com li explica què és un gronxador i, a més, com es pronuncia i com es diu. És important que des de ben petits coneixem també el català i per això nosaltres des de la cadena COPE estem molt, molt ficats amb el tema de que tenim molt per parlar i molt per viure. Així que, si ells ho fan, nosaltres també podem fer-ho. Provem-ho en català.
Provem-ho en català. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Con el buen tiempo, hacer el plan 1-2-3 es fácil y seguro con registro sanitario y en solo 3 semanas podrás adelgazar de 4 a 7 kilos.
De Triple Acción, limpia, renueva y adelgaza sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio y en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Te deshinchas, ganas salud, reduces kilos y volumen y es apto para todos. La primera semana limpiamos.
Bajamos ya 2 kilos, te despides del estreñimiento con los OEs de piña.
La segunda semana renuevas.
Sobres de naranja, regulas tu tránsito y 3 centímetros menos de barriga.
Y la tercera semana las cápsulas captagrasas.
Saciantes y te calman la ansiedad, notarás ya la pérdida de grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Llama ya al 650 51 52 53 y llévate gratis con el plan 1-2-3, 3 regalazos. El gel adelgazante con rolones más las 3 infusiones detox, más drena, más lipo y también una caja de galletas dietéticas ecológicas para bajar de talla y peso. Envío gratis por mensajería y adelgaza de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650 51 52 53.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Recientemente hemos visto una noticia que nos cuenta que una pareja compró una casa con vistas al mar y la antigua propietaria les bromeó sobre que se quedaría 10 años ocupando la casa. Hoy, 3 años y medio más tarde, la señora seguía ocupando la casa, pero al ver la noticia, los medios de comunicación decidió marcharse. Apenas horas más tarde, otros ocupas entraron en la misma casa haciendo que la pareja comprara o compradora siga aún sin poder usar la vivienda. Desgraciadamente, estas son historias reales que ocurren cada día en nuestro país. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Sorbera, que es fundador y CEO de Ocupas Fuera. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía yo, noticias que desgraciadamente escuchamos día sí y día también, ¿no?
Sí, correcto. Sí, es el día a día de la ocupación.
¿Cómo podemos entender esto de forma que legalmente la policía, las leyes e incluso el gobierno no hayan intervenido aún, por ejemplo, en este caso del que hablábamos? 3 años en principio es tiempo para que se pueda solucionar un caso de este tipo, ¿no?
Bueno, es una noticia lamentable, pero sí, más que entender, se puede explicar, porque entender cuesta más, ¿no? Uh-huh. Al final, el ocupa lo que ha hecho pues es alargar o demorar lo máximo su estancia en el piso, aprovechando todas las garantías que le proporciona el propio sistema, que somos los buenos, digamos. Uh-huh. Entonces, incluso ha llegado a instancias del Supremo este tema, y lo lamentable es que se ha desatascado por un medio de comunicación, que es uh-huh. el que dio la noticia.
La voz de alarma.
Correcto.
Y una vez se ha ido la ocupa vendedora, ¿hay que volver a empezar todo ese proceso al tratarse de otras personas?
Tengo entendido que en el caso concreto es el tribunal ya notificó a los nuevos ocupantes que con fuerza pública van a desalojar sí o sí, con lo cual en este caso pues esa mala suerte no la tienen, pero sí que se puede dar casos en que se vuelve a iniciar el proceso, ¿sí? Uh-huh. De forma...
Jorge, hemos hablado o oído hablar muchas veces que cuando alguien se encuentra a su casa ocupada, no hay que hacer más que llamar a la policía ni intentar hablar con el ocupa ni nada por el estilo. ¿Tú qué consejos nos das y de la experiencia que tenéis en la empresa Ocupas Fuera?
Bueno, dar un consejo que valga para todos los casos es imposible, porque cada ocupa tiene una tipología diferente, aunque luego los acabas aunando, ¿no? Pero cada caso es diferente. En algunas ocasiones el propietario se pone en contacto con el ocupa y funciona, en otras ocasiones perjudica esa primera intervención porque acredita todavía más que están allí. Uh-huh. Es decir, al final nosotros siempre aconsejamos, en la medida de lo posible, que vengan a visitarnos sin compromiso, y nosotros, en función de la tipología de gente y de la ocupación, les asesoraremos en una línea o en otra.
Porque cuando hablamos de ocupa, estamos hablando de ocupas con K y ocupas con C. Me explico, hablamos de ocupas de familias que no tienen a dónde acudir, y luego hay ese otro tipo de ocupas que ocupan por el hecho de ocupar y hacen o crean mafias en torno a este mundo de la ocupación.
Bueno, es que el fenómeno de la ocupación como tal, la ocupación en el fondo es un término coloquial, es decir, hay ocupas que ocupan cometiendo un delito, hay otros ocupas ocupas que no son ocupas y se consideran ocupas porque han entrado con un contrato, que es la nueva terminología esta de inquiocupas. Es decir, al final engloba varios fenómenos dentro del mismo, con el mismo problema para el propietario. Hay una persona que no tiene un título dentro del piso o ha caducado y continúa en el piso sin irse voluntariamente. Uh-huh. Con lo cual, al propietario, al final, cómo se llame la persona o qué categoría le pongamos, es lo mismo.
¿Qué métodos utilizáis en ocupas fuera? Primero, imagino que la persona afectada se pone en contacto con vosotros a través del número de teléfono de Ocupas Fuera, que es el 936774925, o bien a través de ocupasfuera.com, como vamos diciendo todos los días en la promoción de Cadena COPE. ¿Y qué ocurre a partir de ahí, de esa llamada? ¿Cómo trabajáis?
Bueno, nosotros siempre acreditando que quien nos contrate sea propietario, para mayor seguridad, lógicamente. A partir de ahí se firma un contrato de servicios, y en ese contrato de servicios lo que dejamos muy claro es que no vamos a cometer ningún delito. Nosotros exoneramos al propietario, estamos contratados para solucionar un problema, no para aumentar o agravar el problema que ya tiene. Uh-huh. A partir de aquí utilizamos técnicas de mediación, de negociación. Lógicamente hay un aspecto que es pues la presión o la insistencia, que es lo que al final provoca que la gente se vaya. La misma noticia de la que hablábamos antes es un claro ejemplo. Es decir, uh-huh, si eso queda residenciado en un juzgado, pues irá a los tiempos de un juzgado. Si hay algo más, si hay elementos nuevos sobre la mesa, pues es posible, y es, bueno, más que posible, estadísticamente lo hemos comprobado, es cuando el ocupa se marcha. Es decir, si no hay una presión, si no hay una intervención de un tercero, uh-huh, pues ahí el ocupa permanece, pues alargando el tiempo, su estancia allí lo máximo que pueda, claro.
Y el éxito que conseguís, la gente que os contrata, es un éxito elevado, Jorge, porque digo que habrá mucha gente que ahora mismo estará escuchándonos y tenga posiblemente algún amigo, algún conocido, ellos mismos que tengan un piso que alguien les ha ocupado. ¿Hay garantía de éxito de echarlos al final o no?
Nosotros los echamos sí o sí, porque nosotros lo cubrimos todo. Es decir, nosotros cubrimos la vía extrajudicial, que es el verdadero atajo, es la apuesta nuestra y es el sentido del negocio, pero también cubrimos la vía judicial. Es decir, en el devenir de una ocupación se pueden producir situaciones nuevas. El ocupa puede vender la llave a un tercero, donde no habían menores, a lo mejor pues montar una guardería. Es decir, lo que le tiene que preocupar al cliente es, primero, que no le metamos en un problema, insisto, y lo segundo, que realmente lo que nos ha pagado le permita sacar a la gente sí o sí, y eso lo garantizamos por contrato.
Uh-huh. ¿Os encontráis con muchos casos cada día de pisos ocupados?
Sí, esto es un fenómeno alarmante, más en la ciudad de Barcelona. Bueno, Cataluña es en ese sentido el que figura en el primer puesto del podio, pero cada día nos encontramos situaciones, sí, cada día.
Bueno, pues importante sobre todo el consejo para las personas que ahora mismo tengan una casa, un piso, un chalet ocupado, ponerse en contacto con vosotros, con Ocupas Fuera, y vosotros os encargáis de todo. No nos metamos nosotros como propietarios en follones, porque posiblemente nos van a tomar por el pito el sereno, ¿no? Y vamos a acabar a lo mejor posiblemente perjudicados.
Sí, en el peor de los casos, incluso imputados en un proceso penal, dando explicaciones en un juzgado de por qué queremos recuperar lo que ya es nuestro.
Ajá. Ahora, esta época de verano, Jorge, es una época de temporada alta para los ocupas, lo digo porque aprovechando que la gente se va de vacaciones.
Sí, todo, y que no es estacional, o sea, no es una actividad que sea especialmente pues estacional, es decir, se ocupa todo el año.
Bueno, pues vamos a recordar a los oyentes que hoy nos ha visitado Jorge Sorbera, que es el fundador y CEO de Ocupas Fuera. Si tenéis algún tipo de problema, os han ocupado la casa, el chalet, conocéis a alguien y necesita una solución urgente ya, tenéis el teléfono 936774925, repito, 936774925, o en la web ocupasfuera.com. Los llamáis, le expliquéis el caso y estamos convencidos, como ya nos lo decía Jorge, de que os va a solucionar ese problema. Recordemos que hay gente que vive habitualmente en esas viviendas. Ocupar es ilegal, ya sea una segunda vivienda o no, pero está claro que no podemos tomarnos las licencias de entrar en casa de nadie que no nos pertenece. Jorge, muchísimas gracias y espero y deseo que sigáis teniendo tanto éxito y que acabemos con este fenómeno de los ocupas.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Jorge.
En el cuarto aniversario de su fallecimiento...
¿Nos vimos ayer?
Para mí hace un siglo.
13 recuerda al eterno galán de nuestro cine.
De modo que usted es el tipazo.
Arturo Fernández.
Estoy a otro nivel distinto al tuyo.
Novios 68.
¡Preparando platos!
y turistas bribones.
A mí no hay quien me quite una cartera, que yo soy un profesional.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
El domingo, vamos, y eso es un plan.
Viva el cine español en 13.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Un bodeguero emblemático, José Moro, nos ofrece Cepa 21. Un vino que está conquistando el mundo, presente en tus mejores momentos por su elegancia, contundencia y calidad.
No hay mejor manera de celebrar que brindando. Te invito a hacerlo con Cepa 21, el vino que revoluciona la Ribera del Duero.
Prueba Cepa 21, un vinazo desde la primera hasta la última copa. Si José Moro sueña en vino, soñemos en Cepa 21.
Un dels temes candents d'aquest inici d'estiu ha estat l'avís de la Generalitat a tots els ajuntaments de Catalunya perquè les corresponents ordenances locals no imposin a les piscines municipals la prohibició de que les dones vagin amb el pit al descobert. Avui parlem amb la impulsora de la plataforma Mugrons Lliures, amb la Mariona Trabal. Mariona, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com neix la plataforma?
La plataforma neix ara fa 6 anys quan una altra companya vam ser instades a tapar-nos a la piscina municipal de l'Ametlla del Vallès i nosaltres ens hi vam negar. Aleshores l'Ajuntament ens va enviar la policia municipal que ens va fer tapar i això ens va fer bellugar, vam anar a l'Ajuntament, vam presentar un escrit queixant-nos del que ens havia passat, de que no es pogués fer tot ple a la piscina de l'Ametlla. Bueno, i llavors vam veure que això a l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès ho guanyàvem. L'Ajuntament va sotmetre una votació popular només de dones i es va guanyar. Jo crec que això ens va donar energia per dir, doncs, continuem. I llavors vam seguir bellugant-nos, vam anar al Parlament de Catalunya, ens vam entrevistar amb els grups polítics que ens van voler rebre. Vam veure el defensor del poble, vam parlar amb tothom que vam creure que ens podia recolzar, fins que l'Ajuntament de Barcelona va dir, abans de la pandèmia, que sí, que les piscines municipals de la ciutat de Barcelona es podria fer tot ple. I això jo crec que va ser un impuls per a moltes altres piscines. I finalment ara la Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, ha fet aquesta carta dient que s'havia de derogar la normativa municipal si deia que no se'n podia fer i que a partir d'ara se'n pot fer. Uh-huh.
Què porta una dona a amagar el seu pit a la gespa i no a la platja, de la sorra de la platja?
Per què no se'n fa tant a les piscines?
Sí.
Se'n fa més a les platges.
Exacte.
Suposo perquè, no sé, a mi el que em diuen amigues, companyes, és que la piscina municipal és la piscina del poble. I que al poble hi ha gent que et coneix personalment,
sí.
I que al dematí potser has estat comprant el pa al forn i després et trobes el forner allà a la piscina. I això, no sé, que aquesta manca d'intimitat o de privacitat que potser hi ha a les poblacions petites és el que frena algunes noies o algunes dones. I en canvi, a la platja, primer que és més gran i que hi ha més distància i tu pots posar-te més... Bueno, depèn del dia. Però vaja, pots buscar aquesta distància i després això, l'anonimat. Així que seguim tenint aquest prejudici de que si em coneixen, millor que no em vegin el pit nu. Jo crec que és un prejudici, però és així.
Encara manca molts anys d'educació, no, Mariona, amb aquest tema?
Sí, segur. Segur. El tema de la sexualització del cos de les dones, del pit de les dones, és un tema d'educació, perquè l'evolució de la societat ens ensenya que el que fa un segle no es podia fer. No sé, la meva àvia devia anar a la platja vestida dins dels turmells, m'imagino.
Sí.
La meva mare mai es va posar un biquini. Nosaltres hem nascut amb el biquini com una cosa naturalíssima i en aquell moment devia ser similar a el que està passant ara, no?, les dades del biquini. Ara tenim aquest tema dels pits, que també, sí, hi ha gent que considera que això és sexe, no? Que és un exhibicionisme. A mi m'han arribat a dir això. Per què vols ensenyar els teus pits? Jo dic, no, no, no és que jo vulgui ensenyar-los. No tenen cap interès els meus fills per ser ensenyats. Jo l'únic que vull és la igualtat amb els homes. El mateix que fan els homes. Si els homes poden prendre el sol en el pit nu, que és una cosa agradable, jo m'he de posar un tros de roba mullada sobre el meu pit. Perquè socialment algú considera que el meu pit té un significat sexual. No, això no pot ser, això no pot ser. Tenim els mateixos drets, som iguals.
Efectivament,
ells prenen el sol, doncs jo també.
Mariona Trabal, impulsora d'aquesta plataforma Mugrons Lliures, gràcies per haver estat amb nosaltres i a gaudir i viure amb llibertat. Gràcies.
Gràcies per trucar. Adéu, bon dia.
I arribem a la una, moment de notícies, però abans dir-te que me'n vaig a restaurant La Cabrera, que està aquí a carrer Diputació 239. Si tu vols anar a viure la passió per la carn, 938783230, 938783230, La Cabrera, Barcelona. Un beso de Montse Rodríguez, hasta mañana.